Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Què tal? Bon dia a tothom. Catalunya Ràdio tanca el millor any d'audiències de la nostra història. Sou 680.000 les persones que escolteu aquesta casa i, per descomptat, us en volem donar les gràcies. És un any de rècord, la millor xifra fins ara, amb un 7% d'oients més que el que era fins ara l'anterior any rècord, el 2017, un any de consum de ràdio, no cal dir-ho, altíssim, en ple procés sobiranista. Aquest programa que escolteu ara mateix, el matí de Catalunya Ràdio, també continua creixent. Ja sou 443.000 els oients que ens acompanyeu cada dia. 443.000. Des que ens hi vam posar ara fa 2 anys i escaig, hem crescut cada curs. Avui sou més de 30.000 persones més que fa 2 anys. Ja ho sabeu, que aquests dies tenim el director d'aquest programa de baixa, l'han operat de l'esquena, d'una hèrnia, però sabem que el Ricardo Estrella està content, molt content d'aquest EGM, i de fet, així us ho vol fer saber.
Doncs estic molt content i agraït per aquest nou impuls que ens dona l'EGM. El matí de Catalunya Ràdio segueix creixent. Aquest és un projecte en el que tots sabíem les dificultats que tindríem quan ens hi vam posar fa 3 anys i els resultats ens avalen la feina. Cada dia que passa som més els que ens sumem en aquest projecte d'una ràdio nacional i pública compromesa amb la veritat, amb el rigor, amb el contrast, amb la pluralitat, també amb la rotunditat democràtica, en un moment en què estem més delicats que mai, i ho fem també amb la professionalitat dels serveis informatius i tècnics de Catalunya Ràdio. Per mi és un orgull, no puc estar més que content de rebre aquest suport i confiança. És una bona notícia per seguir remant, i enmig d'aquesta aturada obligada per una baixa mèdica, on aquests dies he entès també una cosa, i aquestes dades ho certifiquen, i és que, malgrat tot, alguna cosa estem fent bé. Espero retrobar-nos ben aviat. Una abraçada.
Una abraçada al Ricardo Estrell, que està en aquesta baixa per estar una mica fototet de l'esquena, i li enviem des d'aquí una abraçada. En qualsevol cas, moltes, moltes, moltes gràcies a tota l'audiència per la confiança. Moltes, moltes gràcies per acompanyar-nos cada dia des de les 6 del matí i fins la 1. I ja que parlem del tram final del programa... La Renaixença fa una dada boníssima d'audiència. 91.000 oients cada migdia per en Peyu i companyia. Així que també moltes, moltes felicitats i per molts anys. I també espectacular l'augment del suplement del Roger Escapa. Perquè no només és que pugi molt, i puja molt, el cap de setmana, sinó que és el programa líder dels dissabtes. Roger Escapa, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia, com esteu?
I enhorabona, eh?
Moltes gràcies, molt contents. Estem flotants, estem mirant una mica encara aquestes dades perquè realment confiàvem que aniria bé, però potser no tant, i realment ser líders del dissabte és una cosa que feia anys que no passava, i molt contents per l'equip. Crec que també és fruit de... que fa 8 temporades que fem el mateix programa, de la confiança de la casa, de l'emissora, del meu director, el Jordi Borda, que ha estat el primer a despertar-me a 7:15, jo he vist que alguna cosa anava bé, perquè tenia molts missatges només d'obrir els ulls, i molt contents, la veritat, ho hem de pair encara una mica. Vaig en pijama encara perquè tinc el criu malalt, estic sol a casa, potser el sentiu de fons, vull dir que...
No pateixis, de moment no, pobret.
Contestant whatsapps, en fi, una mica desbordat aquesta hora.
547.000 oients, els dissabtes, Roger, una bogeria, això. Fa vertigen?
Sí, home, és espectacular. Crec que és la nostra millor dada, i diumenge crec que també anem molt bé. I bé, o sigui, clar, són 8 anys fent el suplement. Crec que la ràdio és una cosa lenta, que la gent ens ubica al cap de setmana, que sap quan posa el suplement que hi troba, que el programa té una identitat, i és que jo estic feliç de la vida de fer aquest programa, espero fer-lo molts anys, i també amb aquest equip, no? Hi ha gent que fa 8 anys que m'acompanya, que són molts anys, i també moltes renúncies al cap de setmana, i d'altres, doncs, que s'han anat incorporant i que fa que tot continuï engreixant i funcionant, i estem molt feliços, la veritat.
Ara que deies els diumenges sumeu 100.000 oients i us situeu en els 431.000 oients, o sigui que les notes són molt bones, Roger.
Sí que és veritat que oscil·la molt el cap de setmana i sempre guanyes i perds oients, perquè la mostra és més petita.
Clar.
Però bé, la tendència és la que és, i és una tendència espectacular, i des d'aquí també felicitar el Xavi Bundó i el seu equip, que també fan una ràdio espectacular des de fa molts anys, i crec que ens retroalimentem, que molts oients són compartits, i que hi ha una estona que escolten un costat i l'altra estona un altre, i en fi, per molts anys de tots plegats podem fer aquesta ràdio, que té una identitat, jo crec, i que la gent també ho valora.
Roger, mi, gràcies per estar una estoneta amb nosaltres amb aquest percal que tens a casa, amb el pijama i la criatura.
Almenys em vestiré ara, sí. Una abraçada ben forta.
Una abraçada ben forta i felicitats a tot l'equip del suplement. Que vagi molt bé.
Fins ara, gràcies.
I enhorabona també als matiners.
Va!
Vinga, Canalia!
Va!
Perquè, clar, els matiners tenim el primer GM d'aquest nou programa, l'únic que es fa en directe cada dia de 5 a 6 del matí, que es diu aviat, de 5 a 6, espectacular, triplica els resultats que hi havia en aquesta franja horària ara fa un any, triplica.
Això és una meravella.
20.000 oients, Canalia, escolta'm.
Estem molt contents, jo estic molt content sobretot per l'equip, que, escolta'm, arribem molt d'hora a la ràdio, ja sabem que els que comencem tan aviat hi ha un, diguem, com un sobrecost. Era un programa que va començar sent petitó, en el sentit de que ocupàvem aquesta franja, la primera de la ràdio en directe a Catalunya, i estem molt contents per aquests bons resultats, per aquests 20.000 oients i per aquesta suma de 13.000 matiners que cada dia a partir de les 5 del matí connecten amb la ràdio. Jo estic molt, molt, molt content, sobretot per l'equip, que és el més important.
I a més anem sumant matiners, eh?
Ara.
Anem sumant gent, perquè
ja
amb els oients, quan obres telèfons, cada vegada sou legió, ja.
Exactament. Jo espero que al llarg d'aquesta temporada la gent acabi tenint aquesta tendència de posar la ràdio a les 5 del matí, que n'hi ha molts que es desperten, i ho farem com sempre amb una cosa que jo tenia molt clara des de l'inici del programa, que era bones notícies, bon ambient, bon rotllo, que el món està molt fotut, i un dels objectius d'aquest programa bàsicament és que despertem a la gent amb un somriure, i escolta'm, gràcies a aquests 13.000 oients que s'han enfilat al carro en aquest primer GM.
I l'únic programa en directe de la Ràdio Catalunya a aquelles hores, eh?
Alerta! Atrapa'ns, Freddy! Atrapa'ns!
O sigui, això és responsabilitat, Canalies, s'ha dit.
Sí, tant que responsabilitat. Jo, la responsabilitat bàsica del programa es diu cafeïna. Sisplau, que no s'apugi el preu del cafè, que no hi hagi un tancament mundial d'importació de cafè.
No fotis, la crisi seria majúscula.
El pitjor que ens podria passar, però realment molt, 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 molt content.
Canalies, enhorabona a tu i a tot l'equip.
Moltes gràcies, i també a tot l'equip del Matí de Catalunya Ràdio i a Catalunya Ràdio en general.
Un dia per estar contents per aquest programa, el Matí de Catalunya Ràdio, pel suplement, pels matiners, però en general, evidentment, pels diversos programes d'aquesta casa de Catalunya Ràdio, que, com us dèiem, ha aconseguit un 2025 de rècord. I el podcast, evidentment. El podcast. Catalunya Ràdio és líder en podcast. També bones xifres per la resta d'emissores del grup. La nova posta informativa, el 3CAT Info, debuta amb 100.000 oients diaris. En són 13.000 més. I atenció també a la pujada d'ICAT. L'emissora suma 25.000 oients i arriba als 60.000. Catalunya Música també creix i s'enfila fins als 31.000 oients. L'enhorabona a tothom, i sobretot gràcies, gràcies infinites a tots vosaltres i a tots els que ens escolteu i a tots els que feu possible, doncs, que aquesta feina valgui la pena. Avui és dia de notes, avui és dia de GM, a les 8 i 8 minuts, però pel que fa al temps meteorològic, la temperatura doncs també podria pujar, com la xifra d'audiència. Podria pujar fins als 20 graus en alguns llocs de la costa. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, avui s'espera un migdia molt suau pel que fa a la temperatura. A aquesta hora tampoc fa gaire fred. En general, els valors de temperatura més baixos amb prou feines arriben a 1 o 2 graus positius, i tot plegat amb un dia amb capes de núvols prims que ens anirà arribant, algun banc de boira puntual que també s'anirà aixecant, un dia en general tranquil, amb valors que poden fregar aquests 18-20 graus al migdia o voltant dels 14-15 graus a les zones més interiors i a les valls del Pirineu, i de moment en pròxims dies sense previsió de canvis. En tot cas, sí que baixarà la temperatura progressivament durant la setmana.
Gràcies, Eloi. I arran del fred, justament, un dels temes del dia és la grip. Està dit de molt de pressa, però és que tenim la grip al nivell més alt els últims 15 anys.
I si mirem des de 2012, és la setmana també que hem tingut més casos. És a dir, comparant totes les temporades, doncs hauríem batut aquest màxim històric.
Així ho deia el Catalunya Nit, la investigadora de la Universitat Politècnica Clara Prats. I el pitjor és que no estem davant encara del pic de casos de grip. El pic arribarà per Nadal, per les festes, és a dir, quan hi hagi més trobades familiars. És per això que el govern ha recuperat la mascareta, que des d'avui és obligatòria als hospitals i a les residències. De seguida anirem en directe, a l'Hospital del Mar, perquè aquest serà, evidentment, un dels temes prioritaris del dia al matí de Catalunya Ràdio, però l'altre serà la crònica política i l'última sessió del 2025, l'última sessió de control del 2025 al Congrés dels Diputats. Perquè d'aquí d'aquí menys d'una hora, últim cara a cara de l'any entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, l'endemà de saber-se que la sentència al fiscal general de l'Estat dona els seus primers arguments. El Suprem considera demostrat que Álvaro García Ortiz o algú del seu entorn, així es diu textualment, va filtrar dades fiscals del nòvio d'Isabel Díaz Ayuso. Madrid, Tani Tàpia, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
I això, i justament avui, que jura el càrrec la nova fiscal general, marcarà aquesta sessió de control.
Sí, Feijóo pregunta a Sánchez quina credibilitat té el seu govern i és que el PP posa una marxa més i enmig de la campanya de les extremenyes diu que després de llegir la sentència ha de dimitir tot el govern en bloc. Plegar i demanar perdó per defensar un delinqüent, diuen. Pedro Sánchez li dona la volta, Isabel Díaz Ayuso s'hi torna.
¿Y hoy dan lecciones de qué? ¿De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad? Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso.
Decirle que no se puede utilizar la Fiscalía General para atacar a un adversario político, esto hace caer a plomo a un gobierno en cualquier democracia liberal.
Internament a la Moncloa, la sentència ha generat estupefacció. Per com es justifica la condemna, els magistrats no assenyalen ni una prova concloent, però asseguren que hi ha un quadre probatori sòlid i coherent i cap relat alternatiu raonable, diuen, que els porta a afirmar que va ser García Ortiz, com deies, algú del seu entorn i amb el seu consentiment, qui va filtrar el correu, i el condemnen també per la nota de premsa, tot i que es va fer amb informació ja publicada als mitjans.
Tania Tàpia, gràcies i bon dia.
Bon dia.
La sessió de control també arribarà enmig del malestar intern al PSOE, ja fa dies que n'estem parlant, per com ha gestionat el partit les denúncies per assetjament contra aquest exassessor de Pedro Sánchez que es diu Paco Salazar. Al president espanyol li ha costat bastant parlar del tema, però finalment ho ha fet.
El feminismo nos da lecciones todos los días. A mí el primero. Y la gran diferencia entre la derecha y la izquierda es que nosotros, cuando recibimos esas lecciones, pedimos perdón y actuamos en consecuencia. En conseqüència.
És el que deia Pedro Sánchez. En aquesta sessió de control, el Partit Popular avui també volia parlar d'aquesta qüestió, però hi faltaran 7 ministres. 7 ministres del govern, i això ha criticat força el partit d'Alberto Núñez Feijóo. Sobre això, el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la periodista Pilar Santos.
Que María Jesús Montero i Pilar Alegría faltin a la sessió de control just quan han de respondre pel cas Salazar revela un deteriorament greu del deure de rendició de comptes. Després dels casos de corrupció, el PSOE exhibeix ara també inconsistències en la lluita contra el masclisme. Denúncies no arriben en la Fiscalia i un partit paralitzat davant un assumpte que afecta les seves pròpies files. En aquest context, el PP encerta proposant que els ministres hagin de justificar les absències. És una mesura mínima d'higiene democràtica. Si l'executiu evita el control, almenys que la norma l'obligui a comparèixer.
La sessió de control serà d'aquí menys 3 quarts d'hora a partir de les 9 del matí. De moment, però, aquí al matí de Catalunya Ràdio, repassem els bàsics del matí.
El matí de Catalunya Ràdio.
Amb el Pol Foradà de la Sílvia Solanes, el Marc Jurado, el Joan Vilaplana. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Com dèiem també abans, un dels temes del dia és la grip. La tenim al pitjor nivell en més d'una dècada i el pic arribarà per les festes de Nadal. És per això que avui torna la mascareta.
Demanar a la ciutadania que segueixin de manera estricta aquesta utilització de la mascareta en aquests àmbits de vulnerabilitat i recordar que de la mateixa manera que les vacunes ajuden a salvar vides, la contenció de la grip a través de l'utilització de la mascareta també és una manera d'ajudar a salvar vides.
Com deia la portaveu del govern, a partir d'avui la mascareta torna a ser obligatòria a hospitals, ambulatoris, residències de gent gran, centres per persones amb discapacitat. La grip ha arribat més d'hora, ha arribat més forta i és per això que es vol intentar frenar-ho. Anem directe ara mateix a l'Hospital del Mar de Barcelona. Marta Viana, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Es nota ja aquesta obligatorietat de la mascareta?
Doncs us hem de dir que hi ha de tot, eh? Som a les portes de l'hospital, hora punta de moltes visites, però també de molts i molts treballadors que surten de fer guàrdia de la nit. A ells sí que els veiem que surten amb la mascareta a la mà i que la llancen a les escombreries, mentre que, per exemple, molts altres pacients que venen a visitar-se van amb molta pressa, no s'aturen, els veiem entrar directament i els veiem entrar sense res, o bé perquè no ho sabien o perquè se l'han oblidat. D'altres que sí que revenen per la bossa buscant la mascareta abans d'entrar.
Ah, no, perfecta. Me parece muy bien como prevención. Hay que prevenir porque hay un aumento de los casos de gripe y hay que anticiparse. No tengo ganas de estar enferma.
Pues me parece muy bien, pero me acabo de enterar. Entonces, no sé, espero no tener problema ahora para entrar. Pero me parece bien, sí, es por el tema de la gripe.
Venimos a visitar a un familiar y hemos traído mascarilla al hospital. A mí me parece perfecta. Hay que evitar todo tipo de contagio.
A la recepció de l'hospital hem preguntat a aquesta hora si donen mascareta per a aquells més despistats. Ens diuen que no, que de moment no, i recorden que tots l'han de portar de casa o comprar-la, això sí, a la farmàcia més a prop perquè tinguin abans d'entrar als CAPs o als hospitals.
Gràcies, Marta. Fins ara.
Fins ara.
Els casos de grip estan col·lapsant, de fet, els centres d'atenció primària, també els hospitals. Hi ha molts ingressos, el 73%, de fet, que són de persones més grans de 60 anys, però també, Maria Costa, hi ha gent jove.
El delegat del Sindicat d'Infermeria Satse a l'Hospital Vall d'Hebron, Raül Ceresuela, pronosticava que s'arribarà a xifres molt destacades.
El pronòstic que hi ha que serà més greu, que serà una epidèmia històrica. Aquí no s'han fet els deures adequadament i serà històrica.
Els caps hi arriba sobretot gent jove contagiada i als hospitals es deriven casos que es compliquen. Jordi Mestres, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
Estem començant ja a veure un degoteig de persones que sí que han de ser traslladades a l'hospital per descompensacions bàsicament de malaltia cardiovascular i respiratòria, que són malalties cròniques que tenen de base.
Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
I a tot això, avui segon dia de la vaga de metges. Després de la primera, en què hi ha hagut un ball de dades important. Metges de Catalunya, el sindicat, parla d'un 45% de seguiment. El Departament de Treball d'un 6. Departament de Salut, vaja, Cèlia Forment.
El sindicat assegura que la incidència ha estat especialment alta en l'atenció primària, més que l'atenció hospitalària. Xavier Lleonart n'és el secretari general.
No hi ha cap altre treballador en aquest país al qual se li obligui fer jornades continuades de 24 hores. Jornades setmanals de 48 hores. Si el departament vol solucionar aquest conflicte, haurà de comunicar-se i haurà de seure.
A Barcelona, unes 800 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat entre la delegació del govern espanyol i la plaça Sant Jaume per denunciar la tensió que viu el sistema. A més de la d'aquest dimecres, al gener, hi ha dues noves convocatòries previstes. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara parlant de sanitat, és una de les novetats del dia. El 70% dels cirurgians plàstics catalans asseguren que han atès alguna complicació postoperatòria de persones que se sotmeten a cirurgies d'estètica de baix cost en països com Turquia o Colòmbia.
Ho diu una enquesta de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica que revela que l'augment del turisme d'estètica de baix cost fa que es tripliquin les complicacions postoperatòries greus.
Al matí de Catalunya Ràdio, de fet, hem pogut parlar amb una testimoni que va fer això, que va viatjar a Turquia. Ja ha parlat la Mònica Mas.
Caí en coma durante una semana. Tenía toda la barriga llena de infección, porque en el quirófano me había entrado una bacteria.
És la Mariami Mervishvili, que amb 22 anys va viatjar a Istanbul perquè volia fer-se una elevació de glutis. A través de TikTok va contactar una clínica turca que li oferia un paquet per operar-se els glutis i, a més, una liposucció i un augment de pit amb l'hotel inclòs.
Una vez que bajé al quirófano, ahí es cuando dije dónde me he metido, porque era muy fuerte las condiciones. Las de no llevar mascarilla, sin guantes, colocando el material, todo eso lo vi, no tiene nada que ver con un quirófano de aquí a allí. Como muy antiguo, no tenía ni pantalla, no tenía nada.
Va tornar amb un xoc sèptic que la va deixar una setmana en coma i més d'un mes a l'UCI de l'Hospital de Sant Pau. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui el govern dona explicacions de la gestió de la pesta porcina al Parlament.
Hi van els consellers d'Agricultura, Òscar Ordeig, i d'Interior, Núria Parlon, compareixen a la Comissió d'Agricultura per explicar la feina feta pel govern en la contenció d'aquest brot. La setmana que ve serà el torn del president Salvador Illa.
I atenció al que us avança Catalunya Ràdio, la justícia investigarà l'origen d'aquest brot de pesta porcina.
Els Mossos i la Guàrdia Civil han enviat al jutjat de Cerdanyola del Vallès un primer informe i aviat s'obriran diligències per saber si s'ha comès o no un delicte contra el medi ambient, segons ha confirmat Catalunya Ràdio al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
I això mentre aquest grup d'experts que ha designat el govern per saber d'on va sortir el brot, i doncs ja s'han posat a la feina, Rafael de Ribot.
Aquest dimarts ha començat la investigació del grup d'experts que analitzarà si el virus prové d'algun laboratori i s'ha acabat de rastrejar el radi que va dels 6 als 10 quilòmetres de la zona 0. El nombre d'animals infectats continua sent de 13. Pel que fa a les restriccions d'accés al medi natural, es mantindran almenys fins al 14 de desembre. El conseller Ordeig alerta que la contenció del virus va per llarg.
Aquesta serà una carrera de fons.
El govern ha decretat la via d'emergència per poder mobilitzar immediatament tots els recursos que calguin per contenir el virus i ha posat en marxa la línia d'ajudes i subvencions directes que va anunciar la setmana passada. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
I a banda de la pesta porcina, hi ha una altra carpeta important que tenen els diputats sobre la taula i que és encara més urgent, perquè després de la vaga de taxis d'ahir, l'agrupació Elite Taxi amenaça d'una vaga indefinida si el Parlament no agilita la llei que impedeix a les VTCs fer serveis en l'ús de la ciutat, serveis urbans.
El portaveu de la principal agrupació del sector, Tito Álvarez, ha posat un termini.
Nosotros, como esta ley en el mes de marzo no se lleve a votación, convocaremos una huelga indefinida en la Gran Vía hasta que se apruebe.
El govern confia que el text es podrà rubricar dins el primer trimestre.
Un quart i quatre minuts de nou. Avui, també és important, es reprèn el judici del cas Pujol amb tres dels 250 testimonis que hi han de declarar fins al pròxim mes de maig.
Avui estan citats la secretària de Jordi Pujol Ferrusola en una empresa que la Fiscalia assegura que utilitzava per blanquejar diners. Núria Pujol Gironès, filla del primogènit dels Pujol, i també un soci de Jordi Pujol Júnior, José Luis Perelló. A quarts de deu en parlarem amb Carles Monquilot, advocat present al judici de Fansant Empresaris.
Per cert, que avui hem llegit a La Vanguardia que el el president Salvador Illa es va reunir amb Jordi Pujol.
Va ser divendres de la setmana passada, just quan va tornar de Mèxic Illa, al Palau de Pedralbes. El president es va interessar per l'estat de salut de Jordi Pujol. Recordem, fa menys d'un mes estava ingressat a l'hospital per una pneumònia.
La mina al segon pal, arrebatà la cup de gol! Gol, 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 gol! El segon de
Cupé! I aquest és un altre dels titulars de les últimes hores. Estrena la Champions del Camp Nou, remuntada del Barça a la segona part, 2-1 davant l'Eintracht de Frankfurt, amb dos gols de Koundé, Robert Prat.
Dos gols de cap del Pichichi del Barça, del defensa. El segon en una rematada inesperada. Pau Cubarsí.
Estem molt, molt, molt contents. El Jules crec que mai havia marcat dos gols, així que estem molt ben contents per ell. Avui potser n'han sortit també les coses, però esperem que el següent partit sí que sortim.
Hi va haver llançament de bengales i objectes des de la graderia visitant i els aficionats de l'Eintracht van causar desperfectes en aquesta zona de l'estadi.
La meva amiga Núria ha posat els mobles de casa de la seva mare, que ha mort, en una aplicació de compra-venda. Un senyor li ha dit que estava interessat en el sofà. S'han donat els telèfons i ell li ha dit que li faria un bízum. Però en comptes de rebre un ingrés, a la Núria li ha arribat un càrrec al compte. Què ha passat?
L'han estafat amb un bízum invers. És a dir, ella es pensava que li estaven pagant els mobles, però en realitat és ella qui ha fet l'ingrés al compte de l'estafador.
Laura Caballero és la directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Però, Laura, és tan fàcil equivocar-se? Què hem de fer perquè no ens passi això?
Estar més atents. Si anem ràpid i no llegim bé el missatge, és fàcil que ens enganyin. Quan acordem una venda, hem de llegir bé el missatge que rebem del banc. És molt important revisar que sigui un ingrés i no una petició d'ingrés.
I no podem demanar al banc que ens torni els diners del bízum que hem enviat?
És molt difícil que el banc ens retorni els diners perquè som nosaltres qui hem acceptat aquesta petició d'ingrés del bízum, encara que no ho haguem fet de forma conscient. Per tant, haurem perdut els diners i no els podrem recuperar.
Que no ens enredin.
Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8 i 22 minuts, escolteu El Matí de Catalunya Ràdio i ho acabem de saber fa pocs minuts. L'opositora veneçolana Maria Corina Machado no serà avui a Oslo a la cerimònia on li han de donar el Premi Nobel de la Pau.
Ho ha confirmat a la cadena pública noruega NKR el director del Nobel, Christian Berg. Confirma que avui no es podrà entregar el guardó a Machado, que viu en la clandestinitat. De fet, assegura que no saben on és. En les últimes hores s'havien disparat els rumors de si havia viatjat o no, després que ahir se suspengués una roda de premsa a la capital noruega. L'organització manté que l'acte es farà amb o sense ella.
I mentrestant, també les últimes hores, Donald Trump torna a fer declaracions contra Europa. Ara acusa de dèbils els líders europeus i en una entrevista al mitjà Politico ho atribueix a les polítiques migratòries.
I think they're weak.
Crec que són dèbils i també crec que volen ser tan políticament correctes. Crec que no saben què han de fer. Europa no sap què ha de fer. Tampoc en altres temes, com el comerç. Volen ser políticament correctes i això els fa dèbils.
I a Austràlia, avui entra en vigor la prohibició d'accés a les xarxes socials per als menors de 16 anys. Ja ha entrat en vigor, ja, Joan.
Sí, la normativa exigeix a les principals xarxes socials que desactivin tots els comptes dels usuaris que no arribin a l'edat permesa i estableixin mesures per evitar que obrin perfils nous. Segons el govern, la llista de xarxes prohibida per als menors de 16 anys és una llista dinàmica, és a dir, que es podrà ampliar a mesura que vagin apareixent altres plataformes. De fet, s'estan disparant les descàrregues de xarxes alternatives.
I un dia més hem de parlar de l'autèntic serial que en tenim entre Paramount, Warner i Netflix. Perquè Paramount es planteja millorar la contraoferta per comprar la Warner després d'una reunió amb els principals accionistes de l'empresa.
Sí, Paramount pressiona els accionistes de Warner Bros. Perquè rebutgin l'oferta de Netflix i acceptin la seva, que ja és superior econòmicament a la de la plataforma. En paral·lel, Netflix ha anunciat que també es reunirà aquesta setmana amb els accionistes de Warner per intentar seduir-los.
Per cert, Joan, que Netflix duplica, ja que parlem de Netflix, duplica el contingut doblat al català del seu catàleg, eh?
Exacte, fins ara tenia 80 títols i ara la plataforma ja n'ofereix 160 en produccions tan destacades com El gran Gatsby, Llanterna Verda, Ha nascut una estrella o Happy Feet. Aquesta ampliació és fruit del conveni entre el Departament de Política Lingüística, 3CAT, i les distribuïdores cinematogràfiques per facilitar que els doblatges produïts per 3CAT arribin a les plataformes.
I encara sobre temes lingüístics, el Congrés dels Diputats ha donat llum verd a la iniciativa parlamentària per garantir els drets lingüístics a la justícia i a l'administració de l'Estat. Tornem a Madrid, Àngels Lafuente.
Junts, que no havien firmat la iniciativa, finalment s'han decantat per permetre la seva tramitació, tot i posar en dubte que el PSOE acabi facilitant que la llei prosperi. Pilar Calvo, portaveu de Junts.
De
veritat estem d'acord en l'objectiu, però no en el marc que es tria, el del constitucionalisme lingüístic espanyol. Però ja els diem que si el PSOE decideix tirar-la al davant i no deixar-la al calaix, l'esmenarem.
Tal com està redactada la llei, els nous jutges i funcionaris de l'Estat destinats a Catalunya hauran d'acreditar un nivell mínim de català i tots els procediments i les gestions es podran tramitar en l'idioma que demani el ciutadà. També es vol garantir la presència del català a l'escola sense quotes i en àmbits com el consum, l'audiovisual o la seguretat. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara una cosa més, una notícia que hem conegut de matinada. La mort de Robe Iniesta, cantant d'Extremadura.
Si no fuera porque hice colocado el camino de tu espera, me habría desconectado, condenado a mirarte desde fuera y dejar que te tocara el sol.
Un dels referents del rock espanyol de les últimes dècades, que ha mort als 63 anys, segons ha informat l'Agència de Representants en un comunicat. Iniesta va haver de deixar els escenaris fa un any per problemes de salut. Després, en els propers dies, s'informarà sobre l'homenatge que se li farà a Plasencia, la ciutat d'on era fill predilecte.
De seguida, la resta de l'actualitat esportiva, però abans, important, cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia.
Com ho tenim?
El transport públic força tranquil. No ens consten, de moment, problemes a Rodalies, Ferrocarrils i TMB, i a l'aeroport del Prat també sembla que tot alhora.
I a les carreteres, algun punt vermell?
Més incidències. La C31, la C32, també cap al nus del Llobregat per entrar a Barcelona. Hi havia un accident que ja s'ha retirat. També la 2 a Abrera per un altre accident. I l'AP7 i la Nacional 340, Roda de Barà, per aquest accident múltiple d'ahir a la nit que s'està retirant. Circulació molt complicada en sentit sud cap a Tarragona. I t'hi afegeixo que ara també, però en negre, està tallada la C17 a la Garriga, direcció Vic, per una avaria.
I els punts taronja, com els tenim?
La resta de punts habituals cap a la capital, cap a Barcelona, i també les rondes, en principi, però sense incidències.
Gràcies, Txell. Fins ara.
Fins ara.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Avui, milers de persones ja s'imaginen a la seva nova llar. I a CaixaBank estem al seu costat i al teu amb el finançament que necessites i simplificant la cerca d'habitatge a través del nou portal immobiliari Facilité a Casa. Perquè et volem acompanyar dia a dia. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dimarts l'Enigmàrius feia balcó prop de Sabadell i la resposta era Terrassa. Una terrassa pot ser un balcó. I Terrassa és la cocapital del Vallès Occidental, de la mà de Sabadell. Avui dimecres, un Enigmàrius natatori amb punts per l'esprint nadalenc. Recordem que la final de Copa serà el dimarts 16. La part del cos del nedador que té estil propi de 7 lletres. La part del cos del nedador que té estil propi. 7 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Que aquestes festes ens reuneixin, que els nostres cors bateguin en sintonia i que el cor de Barcelona es faci sentir més força que mai. Bon Nadal i bones festes!
Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Sin azúcar! Disfruta sin azúcar! Simón. Disfruta, don Simón! Disfruta sin azúcar! Simón. Sabor, don Simón! Disfruta, don Simón!
Descobreix tots els sabors. Disfruta, don Simón! De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Hola, sóc el Raül, el que t'acaba de fer una rascada per can. Sé que t'esperaves el meu telèfon en comptes d'aquest dècim de Nadal, però he pensat que per què no totes dues coses alhora. Aquest dècim diu, em sap greu, compta amb mi i amb la meva assegurança. Així doncs, espero que ens toqui, que el toc que t'he fet s'arregli aviat. Firmat un veí que no t'ha vist, però que espera veure't aviat. Quin tio més maco.
Recorda't que encara ets a temps de compartir el teu dècim. 22 de desembre, Loteria de Nadal. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Dos quarts de nou. Vinga, ja m'ha explicat la victòria amb remuntada inclosa i victòria suada, eh, Robert?
I tant, i tant, suada, suada. I tant, suada i inesperada també pel sí. golejador.
Ahir amb l'entra de Frankfurt al Camp Nou, 2-1, amb dos gols de Koundé, com deia el Robert. Però vaja, avui tenim encara més Champions, la tornada de Guardiola al Bernabéu és qui marca la jornada.
La sombra allargada de Guardiola plana ara mateix al Santiago Bernabéu de Madrid. Un Guardiola que quan jugava al Bernabéu, quan venia d'entrenador, l'acusaven de pixar colònia. I ha volgut recordar aquestes acusacions ara que està qüestionat Xavi Alonso.
Quemé con la suya. Y como no me hará colònia, le irá bien, ya verás.
El tècnic català creu que la pressió que té Xavi Alonso ara mateix la tenen tots els entrenadors.
Haces hipótesis de qué pasaría, se pasaría. Nos pasa a todos. Que si no ganas en partidos grandes hay pues más dificultad, pero entiendo que Xavi perfectamente domina la situación, sabe de qué va todo este invento.
Y mientras tanto, Xavi Alonso fuig del soroll.
Cuando uno entrena al Real Madrid, tiene que estar preparado para afrontar todas estas situaciones.
Avui a 3:15, Villarreal Copenhagen, Athletic Club Paris Saint-Germain, el líder de la Champions, l'actual campió, a partir de les 9, l'Atlètic de Madrid, que va guanyar 2-3 al camp del PSV Eindhoven.
A partir de les 10, tertúlia esportiva al matí de Catalunya Ràdio, amb Laia Tudel, Joel Díaz, Carles Planchart i Carme Barceló. I only want you when you go. I avui també tenim Champions femenina. El Barça, com a líder de grup, rep el Benfica.
A 6:45, amb transmissió a la TTC de Catalunya Ràdio. Pere Romeu, tècnic del Barça.
Pero sí que es verdad que jugando cada tres días es difícil que el equipo brille todas las jornadas. Porque jugando tanto, compitiendo tanto, si queremos llegar por todo, necesitaremos cambiar lo máximo posible a la gente para que esté lo más fresca posible, pero es difícil poder brillar cada tres días.
El Barça aparellat amb el Guadalajara, 700 de final de la Copa Masculina de Futbol. L'Uni Girona, que comença la segona fase de l'Eurolliga Femenina de Bàsquet, rebent l'Esquio Italià Fontejau a 8:15 i a l'Eurocup també a la segona volta el Manresa rep el líder, l'Olimpia, a 9:15. A la Champions d'hoquei patins i Igualada Futbol Club Barça a partir de les 9.
Passen 3 minuts de 9:15 i a aquesta hora us volem recordar que el dimarts 23 de desembre farem l'especial de Nadal de Catalunya Ràdio. Especial de Nadal de Catalunya Ràdio, 23 de desembre, dimarts. El volem compartir amb vosaltres i per això us esperem. Teatre Coliseum de Barcelona per viure un Nadal diferent. Si voleu venir, d'entrada apunteu-vos la data, 23 de desembre, dimarts, Teatre Coliseum, Barcelona. I per apuntar-vos és molt fàcil. Heu d'entrar a la pàgina web catradio.cat i apuntar-vos a l'especial. De seguida us enviarem un correu per confirmar la disponibilitat. Però vaja, apunteu-vos-hi perquè ens fa molta il·lusió. Hi haurà un munt d'actuacions, com aquests mites que estem sentint, els Lacs en Busto, però també el Pau Ballbé, l'Àngel Llàcer, el Manu Guix i la Mariona Escola, de la Maria Arnal, Xiula i la Clarence Baker Band.
Hola, sóc el Clarence Baker. Aquest Nadal participo a l'especial de Nadal de Catalunya Ràdio. El dia 23 de desembre espero que vosaltres escolteu. Merry Christmas to you.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Calvaneto de Nadal.
Ingredients de veritat.
Cuinat 7 hores seguides.
No hi ha res igual.
Aneto, el caldo que et mereixes.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Torrons Virgínia es patrocina aquest espai.
Obrim l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb Esther Vera. Què tal, Esther? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
I la Marta Salas, bon dia.
Bon dia.
Heu caigut a la grip o algú del voltant amb la grip? Perquè estem envoltats, eh?
De moment, no.
Toquem fusta, no?
Sí. Crec que la vaig surfejar, sí? Però sí, alguna cosa va passar, sí.
Perquè tenim realment una grip que ha arribat més d'hora i més forta. L'última setmana s'han diagnosticat més del doble de casos que la setmana anterior i entre els menors de 5 anys s'ha triplicat. És la pitjor epidèmia de grip dels últims 15 anys i és per això que, com estem explicant des de primera hora, ja s'ha decretat l'obligatorietat de la mascareta als centres sanitaris. Tornem en directe a l'Hospital del Mar de Barcelona, on hi ha la Marta Viana. Marta, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
Què tal? Bon dia. Doncs situació una mica més tranquil·la aquesta hora aquí a les portes de l'Hospital del Mar. Sí que veiem algunes mascaretes més, sobretot de la gent gran que va arribant, o bé que ja la porten posada o que se la van traient de la bossa. I al meu costat ara mateix tinc el doctor Robert Guerri, cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital del Mar. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Què tal? Molt bon dia.
Des d'avui, és obligatòria aquesta mascareta, però la gent està fent cas o no?
Bueno, veurem al llarg del dia, suposo que sí. Al final, de fet, hi ha instruccions perquè hi ha cartells, vull dir, s'informarà. Crec que és important en aquest moment, en aquesta situació epidemiològica, crec que això en aquest moment és molt important.
Abans ens han dit, hem entrat aquí un moment, ens han dit a la recepció que ells no en donen, però que sí, que intenten recordar o que la comprem a la farmàcia o que la portem de casa. Suposo que en els pròxims dies això anirà ja calant una mica més entre la gent, no?
Sí, jo, és que això és el que crec. A més, ja dic, la situació epidemiològica jo crec que ens obligarà, perquè tots al voltant tenim gent malalta i veiem que això va en sèrio en el sentit que ja tenim aquí el gran pic de grip, no? Està arribant i, bueno, pues hem d'estar preparats.
Quina és la situació ara mateix aquí a l'Hospital del Mar?
Bueno, és una situació que, com cada any, el que passa que aquest any és abans. L'any passat aquesta situació l'estàvem vivint doncs, a les darreres setmanes de gener, ara l'estem vivint a mitjans de desembre. No és una situació diferent, ja dic, però sí que és una situació en la que ens obliga d'alguna manera a adaptar-nos a aquesta situació de molta pressió assistencial, de molts ingressos, de moltes persones malaltes. Ho estem notant ja des de fa dies i això sabem que d'alguna manera el pic està venint és que en els nens hi ha moltes consultes per virus respiratoris en nens i això marca d'alguna manera que sempre és l'antesala al que vindrà pues, això en 10 dies, 2 setmanes.
Ara anava a preguntar, quin és el perfil concret que esteu atenent? No sé si els nens són els que efectivament noteu més o és gent gran?
Bueno, la veritat és que parles amb els pediatres, que són els que haurien de parlar dels nens, però diuen que els quadres són quadres virals, de grip, que són quadres lleus, perquè en els nens no sol evolucionar una malaltia greu, però que moltes vegades es podrien resoldre a l'ambulatori o a la zona extrahospitalària, però que acabem consultant a l'hospital. Però sí que d'alguna manera això marca de que estem començant a veure pues, el que veiem en adults. I en adults el que veiem és gent gran amb altres malalties, amb altres comorbilitats, i que a la grip pues, d'alguna manera els posa en una situació complicada.
El departament ens deia que per Nadal sobretot arribarà aquest gran pic. Està preparat l'hospital per atendre a tots aquests casos que han de venir?
Sí, preparat, ens prepararem. Vull dir, això ja hem passat, això passem cada any. Vull dir, la situació no és nova, diferent.
No?
Vull dir, una cosa està clara, no deixarem a ningú per atendre. Jo crec que el que passa és que cadascú s'ha d'intentar atendre en el lloc on realment s'ha d'atendre. És a dir, persones amb quadres greus, amb insuficiències respiratòries, amb descompensació d'altres malalties, sí que s'han de valorar i s'han de tractar en un entorn hospitalari, però gent o persones amb febres però que no tenen altres malalties i que tenen una situació de més estabilitat probablement s'han de valorar o han d'estar a casa o s'han de valorar en un entorn extrahospitalari.
Tot això també coincideix en un moment de vaga de metges en què estan també denunciant que el sistema està cada vegada més tensionat. Com se soluciona això?
Bueno, això és un tema més polític que no pas professional, en el sentit de professional, dic, amb la nostra feina del dia a dia. Jo ara realment estem amb la fase de la feina del dia a dia. Prou preocupant és el que tenim en aquest moment, diguem, de gran increment de tensions, com per, bueno, per d'això.
Un missatge que vulgui llançar a la ciutadania en aquests moments?
Aviam, no, això no és el Covid un altre cop, estem en una situació que és la grip estacional, no hem de perdre una mica el nord de cap on estem, hem de saber que el sistema sanitari es tensiona en aquests moments, hem de tenir una mica de paciència en aquest sentit, nosaltres no deixem a ningú per atendre i l'únic que és veritat que les esperes són molt més de les esperades, les situacions de vegades són complicades, a cap de nosaltres ens agrada treballar en aquestes condicions, que això estigui molt clar, però que sí que és veritat que, bueno, que el sistema en aquest moment no es col·lapsa, vull dir, de vegades aquests missatges de que això sembla que sigui la fi del món, no ho és, hem de treballar tots junts i hem de d'alguna manera mirar aviam com podem passar aquestes setmanes que sabem que seran dures, però és que ja dic, des de fa molts anys, cada any és el mateix.
Per tant, calma i a continuar.
Calma i a continuar, òbviament.
Doctor Robert Guerri, cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital del Mar, gràcies i bon dia.
Gràcies, molt bon dia.
Gràcies, Marta Viana, amb aquesta connexió en directe des de l'Hospital del Mar amb el doctor Guerri. I afegim ara mateix a la conversa el Jacobo Mendioroz, que és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Doctor Mendioroz, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Li trasllado també una pregunta que ens fèiem ara mateix. Hi ha algun motiu pel qual la grip hagi arribat més d'hora i més potent, o són aquestes oscil·lacions dels virus que, diguem, entren dins de l'habitual?
Bueno, podríem dir que són dinàmiques que encara no entenem gaire bé, no? Realment una explicació com a tal de per què aquest any ha arribat abans, jo no sabria trobar-la.
És a dir, són aquestes oscil·lacions dels virus que d'alguna manera passen, no?
Bueno, passen, suposo que hi haurà una explicació, però no som capaços encara de saber-ho. Sí que és veritat que, no? Nosaltres amb les dades que ja teníem de l'hemisferi sud sí que vam anticipar que aquesta temporada arribaria aviat i jo crec que el departament ho ha pres molt en compte en el sentit d'avançar la campanya de vacunació i insistir molt en que aquest any era molt important anar a vacunar-se i augmentar l'accessibilitat, l'accés a la vacuna, etcètera, perquè ja sabíem que probablement per el que estàvem veient en altres parts del món doncs passaria el mateix a Catalunya.
I com ha anat la campanya de vacunació? La gent ha fet cas?
Jo crec que va tenir inicialment una resposta molt bona i a més que era molt important això, que poder vacunar abans de que arribés aquest pic que tenim actualment, no? Perquè al final una cosa és vacunar-se i una altra és desenvolupar la immunitat que succeeix dos, tres setmanes després. Per tant, no, el poder avançar-la, que quan arribés en aquest moment el pic màxim, no, tenir el màxim de població vacunada i ja protegida i que no ens agafés enmig de la campanya.
I ho dic això, perquè vull dir, el missatge de vacunació sovint és un missatge que es fa habitualment des de les autoritats i de vegades hi ha aquell percentatge que de gent que, pel que sigui, per no consciència del risc o del que sigui, no es vacuna. Per això li demanava com havia anat una mica aquest any.
Sí, jo crec que, diguem-ne, no... Des de, diguem, comúment es parla de la grip com si fos un resfriat i no ho és en absolut, no? Aquesta impressió de que qualsevol infecció respiratòria amb només uns símptomes de resfriat és la grip i que per tant no és greu i que no cal vacunar-se, doncs és completament errònia. La grip és una malaltia greu que provoca mortalitat i que realment quan una persona la pateixi o nota una diferència molt important entre el que són les quadres catarrals de rinovirus, adenovirus, etc., i el que és realment una grip. No? Jo crec que aquesta percepció és important, no? De que és una malaltia potencialment greu i que a més tenim una vacuna que pot estalviar la majoria de les complicacions.
Es manté la previsió que el pic arribaria coincidint amb les festes de Nadal?
De moment, segons les dades, com està evolucionant el pic, sí. Ara, què passarà després de les festes de Nadal és difícil dir-ho, perquè ja sabem, no, que és una època en la qual doncs, hi ha molta interacció social, hi ha moltes reunions en espais tancats, i potser això farà, no, que diguem, el pic es pugui allargar posteriorment una mica més. Ja veurem a veure què és el que passa en aquestes dades en les quals doncs ja sabem que pot haver-hi un augment de la transmissió fruit de l'activitat humana social.
La recomanació seria, de cara a aquestes festes de Nadal, en què, com vostè deia, hi ha moltes trobades familiars i trobades d'amics, la recomanació seria, o una d'elles, que si hi ha uns primers símptomes, portar mascareta o ja portar-la d'entrada?
Jo ara mateix consideraria que és important fer-ho quan tinguem simptomatologia respiratòria. Ara el que més circula és la grip. No cal anar a fer-se una prova, anar a fer-se un test o pensar que és una altra cosa. Realment, quasi exclusivament el que estem veient és una circulació de la grip. Per tant, qualsevol infecció en aquest sentit probablement sigui una grip. A partir d'ahir, sobretot, diguem que l'estratègia de les mascaretes és que no arribi a les persones vulnerables. No és que no es pugui contagiar ningú, perquè això no és viable, però almenys, no? Si tenim consciència de que estarem això amb persones grans, amb persones amb immunosupressió, el que sigui, en un espai tancat durant molt de temps, ja ho sabem perfectament des de la Covid, doncs, i especialment si es tenen símptomes respiratoris de qualsevol tipus, doncs portar la mascareta, una mascareta que estigui homologada, que estigui ben col·locada durant l'estona on puguem estar en aquest espai, i ja després tampoc caldria ampliar el seu ús.
I el transport públic se n'hauria de portar?
Bueno, això sempre es comenta, no? Realment, sembla que no, però perquè en el metro tenim la... Per exemple, tenim la impressió de que és un espai tancat, però el metro és un lloc on hi ha una ventilació extremadament potent, és a dir, l'aire circula amb uns detectors contínuament. No és un lloc que és, diguem-ne, pogués ser viable el poder implantar-la. I després el transport públic, ja dic, a nivell poblacional, intentar contenir la transmissió a nivell poblacional és poc viable. Ara, si jo fos una persona, no, amb vulnerabilitat i no només el transport públic, a qualsevol reunió multitudinària en un espai tancat, etcètera, etcètera, sí que la portaria per protegir-me. I si la persona que té símptomes ho vol fer per evitar contagis, també jo no estaria a favor de.
Però es plantegen fer obligatori la mascareta al transport públic, com s'ha fet ara als hospitals?
Jo no crec, la veritat. No estem en una situació, estem parlant d'una epidèmia gripal, sí, amb més intensa que altres anys també, però no estem parlant ni molt menys de lo que eren les primeres èpoques del Covid, on no teníem vacuna, on era una malaltia que causava una mortalitat elevadíssima, etc. I jo crec que no estem com per aplicar mesures de transmissió, de restricció, com a l'època de la Covid, ni molt menys. O sigui, una cosa és que tinguem un pic de grip, diguem-ne, inhabitual respecte als anteriors, i una altra cosa és que ara ens trobem en una situació com la de la Covid, jo crec que estem lluny d'això.
Ara parlàvem amb l'Hospital del Mar. Fins on arriba l'atenció aquests dies en hospitals i ambulatoris?
Doncs ara mateix, jo no estic a, diguem-ne, en els centres, però probablement el que s'està veient, no, quan hi ha molta transmissió, és moltes consultes, sobretot a lo que és l'atenció primària, moltes consultes relacionades amb les infeccions respiratòries, i ja sabem que després de l'augment de les infeccions, doncs arribaran les complicacions posteriors a la infecció, que no es desenvolupen al mateix temps, sinó que no, en 7-10 dies és quan les persones es poden posar el pitjor, i ara suposo que els hospitals ja estan notant, no?, que hi ha més influència, sobretot de nens petits, que és on ha començat, però després arribaran les persones més grans, i d'aquí a 2 setmanes suposo que ja ho notaran a nivell hospitalari de manera més intensa.
El pic que dèiem, no?, d'aquestes festes, durant les festes.
Clar, ara estem apropant-nos, no?, potser això, en una o dues setmanes a lo que és el pic de transmissió, però el pic d'ingressos arriba amb un decalatge respecte a lo que seria la transmissió.
La vaga de metges d'avui té algun tipus d'afectació amb l'atenció de les persones que vagin a l'hospital per la grip?
Doncs jo personalment ho desconec, la veritat, ho sento, però estic amb temes epidemiològics i no sé quina va ser la repercussió.
Una altra cosa que li volia demanar també sobre la vacuna, suposo que ara ja, no diré que es faci tard, perquè és millor fer-la ara que no fer-la, però la vacunació s'ha de fer amb cita prèvia, que ara ens ho preguntaven?
Doncs sí, es pot fer a cita prèvia, es pot fer aprofitant una visita. Jo crec que encara... clar, estem parlant d'apropar-nos al pic, però hem de pensar que una cosa és que arribem al pic en algun moment, en breu, o en un parell de setmanes, i una altra és que això farà que la transmissió desaparegui. Encara hi haurà setmanes i setmanes en les quals des del nivell més alt passarem a l'alt, al moderat, etc., però el virus continuarà circulant durant bastants setmanes. Jo crec que encara bueno, ja dic, era millor fer-ho abans de que arribés, no?, el moment de la màxima transmissió, i per això es va anticipar la campanya, però encara queden setmanes i setmanes de grip, per la qual cosa ja considero que encara estem a temps de poder vacunar-nos.
Això anava a preguntar, eh? És a dir, no és que, ah, mira, com que ja hi faig tard, ja no em vacuno. No, és a dir, si algú no s'ha vacunat, que es vacuni.
Sí, perquè, clar, des que es vacuna fins que adquirim la immunitat, no, normalment són dues setmanes. Mm. I això vol dir que, bueno, amb l'adelant de la campanya, no?, ja arribàvem, no?, en previsió de que no s'agafés el pic en un moment en el qual no havíem vacunat el màxim possible, però queden setmanes. Per tant, bueno, es passaran dues setmanes amb elevada transmissió, però no tothom es contagia en el pic, es contagia després del pic també molta gent.
Doctor Mendioroz, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies al Jacobo Mendioroz, que és el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Vaja, ho hauríem comentat aquí a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Deixeu-me que saludi a Gemma Calvet. Què tal, Gemma, com estàs?
Hola, bon dia.
I per molts anys.
Gràcies.
Amb grip o sense grip?
Sense grip.
Sense grip.
Una mica d'al·lèrgia, però sense grip.
Mira, benvinguda al club. Esther, tornem a estar en un cert diàleg que ara mantenim amb els metges, que s'assembla una mica al de la Covid, però evidentment és important destacar que per la magnitud ni de bon tros.
Sí, que és la grip una mica més avançada que altres anys, però la grip de sempre. A mi m'ha interessat això de que si no ens hem vacunat, que ens vacunem, que encara som a temps. Per tant, potser n'hi haurem de fer cas. Sí. Perdona, i això de per molts anys és que és el seu aniversari?
És el seu aniversari, és l'aniversari de la Gemma Calvet.
Això no pot passar així com així. Per molts anys.
Avui acabo la dècada de la cinquantena, diguem. És l'últim dia del 50.
Magnífic.
Jo no gosava, però abans quan hem fet els aniversaris aquest matí hem dit, mira, no ho direm, si vol explicar, que ho expliqui ella.
M'han felicitat gràcies a vosaltres molta gent, a part de la família que m'ha felicitat la primera, que no fallen mai.
Doncs escolta'm.
Moltes gràcies.
Marta, com ho veus tot plegat? No l'aniversari de la Gemma.
No, home, d'entrada... No, clar, d'entrada, felicitar-la. Està molt bé això que hagi vingut a celebrar l'aniversari amb nosaltres.
Sí, no he portat croissants.
Oh, mira, aquí a la cabina el Marc, el Maiol, hi ha indignació generalitzada.
Ha sigut un error, però ho esmerçaré.
Cap problema, no t'amoïnis. En fi, tornem a estar amb mecanismes de prevenció sanitària, Marta.
Sí, però el que el doctor Mendioroz ha dit, una cosa que és molt important, que és que això no estem parlant del Covid, que estem parlant d'una epidèmia de grip, que s'ha de fer contenir-la perquè no quedin desbordats el sistema sanitari, però que no estem en aquella situació. Per això, quan li has preguntat sobre els transports públics, ha sigut un missatge molt tranquil·litzador, i això anima la gent a vacunar-se, tot i que la vacuna que estem posant no és ben bé... pel que he llegit, perquè clar, no és que n'entengui massa, però sembla ser que no és ben bé la que està dissenyada per aquest virus, el K, aquest de la grip, però que funciona perquè els seus efectes siguin molt més suaus. Per tant, val la pena animar la gent, doncs, això, a vacunar-se.
A més a més, aquesta vacunació, Gemma, vull dir que és un tema que fa anys que s'arrossega. És a dir, jo per això li demanava, sempre hi ha un percentatge de gent que considera que no li cal, no? I això és una de les dèries que tenen des de la Conselleria de Salut des de fa molt, molt de temps.
Sí, jo crec que és una decisió individual, però que està bé fer cas en aquests avisos, no?, que es fan en termes de salut pública, i al mateix temps, doncs, que ho estiguin posant fàcil, està bé, no?, que no sigui un tema amb això de les cites prèvies i tot això. Sí. Doncs crec que això han sigut avenços importants, no?
De seguida continuem al Matí de Catalunya Ràdio, l'hora del Matí de Catalunya Ràdio. Anem a publicitat, tornem de seguida.
Has tingut un problema amb la factura de la llum o amb un producte nou que no funciona bé? A l'Agència Catalana del Consum t'oferim assessorament sobre els teus drets, t'ajudem a resoldre possibles conflictes i supervisem el mercat per garantir-ne un bon funcionament. Per més informació, pots consultar el web consum.gencat.cat o les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Hola, sóc el Raül, el que t'acaba de fer una rascada per Can. Sé que t'esperaves el meu telèfon en comptes d'aquest dècim de Nadal, però he pensat que per què no totes dues coses alhora? Aquest dècim diu, em sap greu, compta amb mi i amb la meva assegurança. Així doncs, espero que ens toqui, que el toc que t'he fet s'arregli aviat. Firmat un veí que no t'ha vist, però que espera veure't aviat. Oh, quin tio més maco.
Recorda't que encara ets a temps de compartir el teu dècim. 22 de desembre, Loteria de Nadal, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Soc l'Aida de Carglass. Si al parabrisa hi tens un impacte, reparar-lo és molt senzill. Només necessites el mòbil, la tauleta o l'ordinador i entres directament a carglass.es. Demanes cita i nosaltres t'ho reparem on i quan vulguis.
Carglass canvia.
Carglass repara.
Molt honorable!
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Aquest Nadal, els camells han marxat de vacances i els reis circulen amb BMW. A Quadis Múnich t'esperem per descobrir models plens d'elegància, potència i tecnologia. Vine i viu l'experiència BMW al Vallès Occidental, Bages, Osona i Garraf. Regala't conduir un somni. Quadis Múnich, territori BMW.
Canavaló, canavaló,
bodegues, llocs on menjar amb vinagrats, tapes i fins i tot tastar plats més elaborats.
Busquem la millor bodega de Barcelona.
Jo sóc el que defensa les bodegues de barri.
La veritat és que la té molt neta, està molt bé.
O no el deuen fer?
No el fan ells.
És que crec que me l'ha menjat moltes vegades.
No t'agrada gens, això. I tens la boca plena i no saps què fer-ne.
Joc de cartes. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Si avui hi ha Champions femenina, avui hi ha la TDG, la transmissió de la Gelmà.
El Barça vol seguir el seu camí europeu, ara sense Aitana.
Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
Avui, a 6:45, Barça-Benfica, a l'antena de Catalunya Ràdio.
La transmissió de la Gelmà.
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Cada dia a les 2.
I a partir de les 3...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
El fet d'exposar els fills en una xarxa té una connotació abstracta i de generalitat que penso que es pot regular. El fet de portar-nos a l'escola...
La trobem a faltar,
l'os
de la Llucia.
Com es diu, Llucia, perdona?
L'està exposant, eh?
Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Escolta sempre, bueno, tu i en Bowie també.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Sempre que ve un actor o una actriu m'agrada preguntar quin és el lloc més estrany on t'has canviat.
Quina pregunta! A part d'amagatzams, plans de Coca-Cola i de coses rares, més estrany... darrere un arbre.
Darrere un arbre, eh?
Darrere un arbre, sí, sí, darrere un arbre, perquè hi havia un bolo i no hi havia puesto i era darrere un arbre amb un fred.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
A l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb la Gemma Calvet, la Marta Lasalas i l'Esther Vero, quan falten 3 minuts per arribar a les 9, en què estem pendents de l'entrada en vigor de les mascaretes obligatòries als centres de salut i hospitals, però, com comentàvem ara amb el doctor Jacobo Mendioroz, també estem pendents de la vaga de metges. Una vegada metges que hi va tenir un primer capítol i avui en té un segon. Redacció, Silva Solanes.
Sí, ha previst una manifestació que sortirà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona en direcció al Departament de Salut. La vaga d'ahir va tenir un seguiment que metges de Catalunya xifren un 45%, sobretot als centres d'atenció primària, mentre que el Departament de Salut el redueix al 6%. Els metges reclamen un espai de negociació propi amb el Departament on es pugui pactar les millores laborals que els afecten directament a ells.
I ja és una realitat. Fa molts dies que es comenta aquesta notícia, però ara ja és oficial. Des d'avui, les xarxes socials estan prohibides a Austràlia per a tots els menors de 16 anys. També des de la redacció, Joan Vilaplana.
Sí, xarxes com Facebook, Instagram o TikTok ja han desactivat els comptes dels menors de 16 anys. I no només això, sinó que també han de prevenir que no obrin de nous intentant burlar la llei. Això vol dir que no només demanaran el document d'identitat, sinó que poden comprovar-ho amb vídeo o dades biomètriques. La llista de xarxes prohibides es pot ampliar a mesura que vagin apareixent altres plataformes.
Gràcies, Joan. I en la crònica política, l'atenció està posada avui al Congrés dels Diputats, perquè avui és l'última sessió de control del 2025, és a dir, l'últim cara a cara d'aquest any entre Pedro Sánchez i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. L'últim de l'any, però el primer cara a cara, la primera sessió de control, des que s'han conegut els arguments de la sentència al fiscal general de l'Estat. Ja coneixien la condemna i ahir vam conèixer els arguments del Tribunal Suprem. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Què tal, tot a punt aquí? Al Congrés, Feijóo pregunta a Sánchez quina credibilitat té el seu govern en una sessió de control amb un regust també electoral enmig de la campanya de les extremenyes i on PP i PSOE s'enfrontaran, entre d'altres, per la sentència que ara comentaves. El PP posa una marxa més, diu que ha de plegar tot el govern i demanar perdó per haver defensat un delinqüent. Sánchez ja en les darreres hores diu que de disculpes res que les demani el PP perquè el fiscal l'únic que ha fet és defensar la veritat. Avui, per ser el BOE, ja publica el nom del seu relleu, Teresa Pere Mato, i també també el cessament d'Álvaro García Ortiz, que va demanar plegar ja fa uns dies.
Gràcies, Tania Tàpia. Per cert, que una altra de les novetats del matí és que l'opositora veneçolana Maria Corina Machado no serà avui a Oslo per la cerimònia per donar-li el Nobel de la Pau. Així ho ha confirmat el comitè del Nobel. I avui també al matí de Catalunya Ràdio farem Àgora Esportiva perquè tenim titulars també esportius, Robert Prat.
Amb dos gols de Koundé a la segona part que dona la victòria del Barça, 2-1 davant l'Eintracht de Frankfurt. Guardiola arriba al Bernabéu amb el City, juga a les 9 davant un Madrid molt qüestionat, amb Xavi Alonso a la banqueta, i l'Atlètic de Madrid, que va guanyar 2-3 al camp del PSV. Avui també hi ha Champions femenina, Barça, Benfica, a partir de 6:45.
I pel que fa a la mobilitat, matí sense incidències al servei de Rodalies, Ferrocarrils, només hi ha incidències al tram, freqüències alterades a la línia T4, tranquil·litat també a l'aeroport del Prat, i a les carreteres retenció intensa en 4 quilòmetres a la P7, des de Sant Vicenç de Calders fins a Roda de Barà, per un accident múltiple d'ahir a la nit que s'està retirant. Provoca retenció també per la Nacional 340, la via alternativa en sentit sud, i cap a Barcelona, congestió ara habitual, sense incidències en cap punt. A la 6-7, circulació restablerta.